L'Iran podria atacar Israel en qualsevol moment a partir d'ara, segons la intel·ligència nord-americana. Si fos així, l'escala del conflicte al Pròxim Orient es multiplicaria. Començarem el Catalunya Nit passant per Jerusalem i Washington.
Catalunya Nit.
Hem pogut parlar amb el nen de 10 anys que ha corregit els avaluadors. Els alumnes de quart de primària estan fent aquests dies les proves de diagnòstic i tenien al davant la pregunta en castellà: ¿Por qué no podemos ver las estrellas cuando es de día? L'Àxel Córdoba va ratllar l'enunciat.
Doncs jo vaig trobar la pregunta i llavors vaig dir, ara, espera un moment, si el sol és una estrella i quan és de dia veiem el sol. Llavors vaig fer una línia i vaig corregir i vaig fer que ¿por qué solo vemos una estrella cuando es de día?
L'Àxel apunta a maneres, és evident, però ja veurem on arribarà. Avui ha mort una eminència de la ginecologia.
Ja tenia dos fills i ell buscava el tercer i el quart i el que fos per tenir-la amb ell lligada. I quan va quedar embarassada del tercer, va donar llum i em va venir a veure, m'ha dit, per favor, faci'm un lligament de trompes, perquè em viola, no puc evitar-ho. I jo li vaig fer lligament de trompes.
És el doctor Santiago Dexeus, pioner en la distribució aquí d'anticonceptius per a les dones, en la introducció de l'anestèsia durant el part, en la inseminació artificial i en la fecundació in vitro. Escoltarem reaccions a la seva mort, com la de la científica Anna Veiga.
Era un promotor de la llibertat de les dones.
I entrevistarem un català molt fi.
Catalá muy fino, no me gusta trabajar.
José María López Sant Feliu, més conegut com a Kiko Veneno, va fer el camí invers de molta gent. Nascut a Catalunya, de petit va marxar cap a Andalusia. Demà actua a la Monumental de Barcelona i ja hi tocarà algun tema del disc que està ultimant. Un català fi a l'hora de crear lletres i melodies sobre gent de qui gairebé ningú més parlaria. D'aquí res parlem amb l'autor de Volando Voy, o Joselito.
Por ahí viene Joselito con los ojos brillantitos.
També passarem pel concert dels Amics de les Arts i sabrem quina frase escull la Flavita Banana per completar la seva vinyeta. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit.
Me salieron malas.
Catalunya Ràdio.
Y a las 7 abandoné.
Amb Manel Elias.
Màxima alerta ara mateix a Israel davant un eventual atac de l'Iran en represàlia pel bombardeig de fa uns dies a la seva ambaixada a Damasc, que va matar 7 membres de la Guàrdia Revolucionària i 6 persones més. No se sap quan ni com podria ser aquest atac, però es multipliquen els missatges de Teheran i la milícia libanesa Hezbollah que hi hauria càstig per l'operació israeliana de l'1 d'abril. Anem en directe cap a Jerusalem. Roser Oliver Olivella, bona nit.
Hola, bona nit.
Uns Estats Units que alerten, però que a la vegada fan costat a Israel davant d'aquestes amenaces. En Roser.
Sí, avui el Gabinet de Guerra israelià s'ha reunit i també ho han fet el ministre de Defensa, Yoav Gallant, i el comandant militar que els Estats Units ha enviat per coordinar la resposta a un possible atac iranià. Gallant ha reiterat que els dos països estan units.
Els nostres enemics pensen que poden separar Israel i els Estats Units, però és el contrari. Estan unint i enfortint els nostres llaços. Estem colze a colze en la nostra lluita.
Israel diu que està preparat tant defensivament com ofensivament davant la possibilitat de qualsevol atac. Avui aquí la vida ha continuat amb tota normalitat, però davant l'augment de la tensió, diversos països han recomanat als seus ciutadans que no vinguin a Israel i alguns fins i tot, com el Regne Unit, han demanat als seus compatriotes que són aquí que abandonin el país. Un funcionari nord-americà de defensa ha dit que els Estats Units estan reforçant els seus actius al Pròxim Orient per enfortir el missatge de dissuasió. Tot plegat, moviments a l'espera d'una resposta d'Iran a l'atac de fa uns dies contra un edifici annex a la seva ambaixada a Damasc. La incògnita ara és saber quan i com serà aquesta resposta. La hipòtesi més estesa és que sigui un atac de major envergadura que els habituals, però probablement d'una envergadura insuficient com per arribar a arrossegar la regió a una guerra devastadora per tothom i sobretot pel règim iranià.
Molt bé, Roser, moltíssimes gràcies. En directe des de Jerusalem estarem molt pendent del que vagi passant les pròximes hores i d'aquí saltem cap a Washington, perquè la Casa Blanca segueix de molt a prop l'amenaça de l'Iran sobre Israel i dona credibilitat a les informacions dels serveis d'intel·ligència que hi ha risc d'un atac sobre territori israelià. La cadena de televisió CBS diu que pot ser imminent i cita fonts oficials de l'administració Biden. Per tant, intentem establir connexió amb Washington, amb Francesc Garriga. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit.
Tan real veuen l'amenaça d'un atac de l'Iran a Israel que els Estats Units diuen que mobilitzaran tropes addicionals a l'Orient Mitjà, això és així?
Sí, sí, la Casa Blanca veu molt creïbles les amenaces i està prenent mesures per preparar-se. De fet, Biden ja ha dit que espera que un eventual atac sigui aviat. No ha concretat, però ha dit sooner than later, per tant, més d'hora que tard. Ha demanat a Iran que no ho faci i ha reafirmat el seu compromís amb la seguretat d'Israel. D'una banda, com deies, mobilitzant tropes a l'Orient Mitjà per si l'escalada de violència esclata. L'objectiu sempre, diuen, és protegir objectius israelians o occidentals a la zona. Però, a més, els nord-americans han restringit els viatges del seu personal a Israel, el personal de l'ambaixada, davant del risc d'atac imminent. Aquest risc, fa dies que circula per aquí la capital, ha guanyat força les últimes hores amb un article del diari Wall Street Journal. Aquest rotatiu cita fonts del Pentàgon per advertir que l'atac es produiria o es podria produir en les properes 48 hores. Tot i això, també apunta que algunes fonts diuen que l'exèrcit iranià encara no ha pres una decisió definitiva sobre on i quan. Sigui com sigui, el secretari d'Estat Antony Blinken ha estat en contacte amb els seus homòlegs a la regió per mirar d'aconseguir que alguns dels actors amb influència sobre Iran aconsegueixin frenar el règim de desencadenar un atac que pugui tenir conseqüències mundials.
Doncs tensió creixent, això és evident i ja veurem què passa. Moltes gràcies, Francesc, bona nit.
Adeu.
A Gaza, mentrestant, ha entrat un comboi d'ajuda humanitària per un nou pas fronterer obert per Israel al nord de la franja. Ignasi Abad.
Des de l'inici de la guerra, els subministraments pràcticament només han entrat pel sud, per la frontera egípcia, però és al nord on la crisi humanitària, de fet, és més greu. Es calcula que allà hi ha unes 200.000 persones que passen fam. Pel que fa als combats de les últimes hores a Gaza, han fet un centenar de morts més, la majoria del camp de refugiats de Nusairat, al centre de la franja.
Doncs Noruega i Irlanda donen suport a la iniciativa del president del govern espanyol perquè Europa reconegui l'estat palestí. El primer ministre noruec, Jonas Gahr Støre, deia, això sí, que cal esperar el moment oportú.
I have made it clear that Norway is...
He deixat clar que Noruega està disposada a prendre una decisió sobre el reconeixement de l'estat palestí. És una qüestió que hem de decidir tenint en compte el moment i el context i coordinant-nos amb altres països que tinguin un punt de vista semblant. No tenim un calendari establert. Per això acollim positivament la iniciativa del president Sánchez de posar-se en contacte amb altres països que opinin el mateix per coordinar les nostres accions de cara a les pròximes setmanes.
L'anunci l'ha fet després de reunir-se a Oslo amb Pedro Sánchez, que està de gira per Europa per sondejar la postura d'altres socis de la Unió sobre la qüestió palestina. Sánchez ha anat després a Dublín, on el primer ministre irlandès també ha mostrat la seva voluntat de reconèixer l'estat palestí. I a Berlín suspès un congrés pro-palestí de 3 dies en què havien d'intervenir polítics de diversos països, com l'exministra espanyola de Podem, Irene Montero, i l'exministre grec, Yanis Varoufakis. La policia ha paralitzat les ponències i ha detingut alguns assistents. Anem ara cap a Berlín. Oriol Serra, s'esperava la suspensió del congrés?
Doncs no, no s'esperava un cop havia començat. Durant tot el matí, la policia i els organitzadors han mantingut un constant estira i arronsa sobre la viabilitat de l'escenari del Congrés. Des de la policia han advertit que no s'estarien de romanços. Anja Dirschke és la portaveu de la policia de Berlín.
En el moment en què es produeixin actes criminals, intervindrem immediatament i de manera contundent.
Finalment, han pogut entrar al Congrés 200 d'assistents i, mentrestant, la resta, des del carrer, ha fet sentir la seva veu. Alemanya financia i Israel bombardeja. Aquest era un dels crits més sentits. El Congrés ha començat, però quan ha arribat el torn de la segona intervenció, la de l'activista palestí Salman Abu Sita, el qual té prohibida l'entrada a Alemanya, la policia ha interromput l'acte desconnectant l'electricitat i l'ha acabat suspenent. Willem Hoven, un dels activistes alemanys pro-palestins, considera que Alemanya actua amb doble moral.
Si Alemanya hagués après veritablement una lliçó moral de l'Holocaust, aleshores valdria el mai més per ningú. I el genocidi no només s'hauria d'evitar i condemnar per als jueus, sinó també pels palestins.
El Consell Central dels Jueus Alemanys i polítics de tots els partits, excepte l'ultradretana Alternativa per Alemanya, s'havien mostrat crítics amb el Congrés pro-palestí d'ençà que es va anunciar.
Bèlgica anuncia una investigació sobre la suposada interferència russa en les eleccions europees del juny. El Servei d'Intel·ligència del país ha confirmat l'existència d'una xarxa que mira de debilitar el suport europeu a Ucraïna i afavorir l'elecció d'eurodiputats prorussos. Els 27 abordaran aquest repte en una cimera la setmana que ve. Anem ara cap a Brussel·les. Jordi Baró.
Falten menys de 2 mesos per a les eleccions europees i a Brussel·les agafa pes la preocupació per la possible ingerència de Rússia. Primer va ser a la República Txeca, on van aparèixer informacions d'una xarxa de Moscou per intentar influir en els comicis. Ara la Fiscalia Federal Belga ha obert formalment una investigació per una trama que hauria operat en diversos països europeus i que hauria inclòs pagaments a diputats del Parlament Europeu per disseminar propaganda. El primer ministre belga, Alexander De Croo, sotmetrà l'assumpte a discussió dels líders dels 27 en la cimera de la setmana que ve.
Estic convençut que hem d'actuar a nivell europeu. Necessitem més instruments per lluitar contra la propaganda russa i per lluitar contra la desinformació russa. Vivim una nova realitat i ens hi hem d'adaptar. Està clar que hem de seguir estant molt vigilants.
El govern belga creu que la trama treballa perquè surtin elegits més eurodiputats prorussos al pròxim Parlament Europeu i reforçar així la propaganda del Kremlin.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Minut i mig i serà 11:15 de la nit. Santiago Dexeus, ginecòleg i pioner dels tractaments de fecundació in vitro, ha mort als 88 anys. El seu equip va fer possible el primer naixement d'un nadó d'una dona infèrtil, però també d'ells són fites històriques, com la introducció de l'epidural per a l'anestèsia durant el part o la primera laparoscòpia. Oriol Pujadó.
Santiago Dexeus va néixer a Barcelona el 1935 en el si d'una família de ginecòlegs. L'any 73, amb el seu germà, va fundar l'Institut Universitari Dexeus, on va treballar 40 anys fins que va ser cessat per unes desavinences. Durant la seva carrera va ser pioner en la distribució d'anticonceptius per les dones. Va impulsar tècniques pioneres, com per exemple l'anestèsia durant el part l'any 73, la primera inseminació artificial l'any 78 o la primera fecundació in vitro, ara ho deies, l'any 84. Però sobretot es va caracteritzar per empoderar les dones i lluitar pels seus drets. Ell mateix explicava fa 10 anys, al matí de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, el cas d'una dona violada pel seu marit als anys 70 i que el va acabar portant a ell als tribunals.
Ja tenia dos fills i ell buscava el tercer i el quart i el que fos per tenir-la ben lligada. I quan va quedar embarassada del tercer, va donar llum i em va venir a veure, per favor, faci'm un lligament de trompes, perquè em viola, no puc evitar-ho. I jo li vaig fer lligament de trompes. I el mateix dia que li feia lligament de trompes, un notari molt conegut de Barcelona, a més, pues, va venir, lo siento, Santiago, però tinc que aixecar un atestado. Em va cridar el jutge penal, i bueno, hi havia una manifestació a l'entrada del jutjat de totes les empleades del jutjat, por favor, tal. El jutge era molt agradable, i quan jo m'equivocava en alguna cosa, deia, no ha dit usted esto, ha dicho lo otro. I d'aquesta manera, bueno, no va continuar el pleit, no va instruir el cas. Però bueno, tens que passar per això.
Quina història. Des que s'ha sabut aquesta tarda la seva mort, s'han succeït les reaccions de reconeixement al doctor Deixeus.
Sí, tant des del sector mèdic, científic, on ell treballava i on va desenvolupar tota la seva carrera, com també des de l'institucional, tots han posat en valor justament això, el paper de Santiago Deixeus, en el valor que donava a les dones i el que ha suposat la seva feina per als drets de les dones. Escoltem Anna Veiga, doctora en Biologia i membre justament de l'equip que va fer la primera fecundació in vitro a Catalunya, i el conseller Manel Balcells.
Era un promotor de la llibertat de les dones, tant des de la vessant de l'anticoncepció com després la reproducció assistida que ell va promoure en el seu departament. Això permetia que les dones tinguessin els fills quan volguessin, encara que inclús tinguessin problemes a l'hora de concebre.
Un referent no només per la ginecologia i l'obstetrícia a nivell de Catalunya, sinó a nivell internacional, a nivell mundial, per haver estat pioner amb la salut sexual i reproductiva, amb els drets de la dona. Tot això, que avui ens sembla normal, no hauria estat possible sense persones com el doctor Deixeus.
Santiago Deixeus va rebre, entre molts altres reconeixements, la Creu de Sant Jordi l'any 2009.
Gràcies, Oriol. Ahir us explicàvem que només les universitats públiques exigiran al setembre haver d'aprovar les proves d'aptitud personal per entrar als estudis de mestre. Doncs bé, més de 5.000 estudiants faran l'examen demà, dissabte, després que l'any passat gairebé la meitat dels que s'hi van presentar van suspendre. Maria Costa, hi ha diferència, ens diuen, entre els aspirants que venen de batxillerat i els de cicles formatius.
Doncs sí, els estudiants de batxillerat, que són la majoria dels que es presenten a l'examen, aproven més que els alumnes de cicles formatius de grau superior. I és que l'any passat només un de cada tres estudiants de formació professional va superar la prova. Alumnes del cicle superior d'educació infantil de l'Institut Salvador Seguí de Barcelona han explicat a Catalunya Ràdio que és difícil compaginar la càrrega de feina amb la preparació de l'examen i lamenten que havien deixat les matemàtiques en un calaix des de feia anys.
Vinc d'un grau mitjà. Sí que fa 4 o 5 anys que no toco mates des de quart de l'ESO.
Jo, per exemple, portava 3 anys sense fer matemàtiques perquè venia del batxillerat humanístic.
M'hagués agradat tenir més temps per preparar-me, però és que és bastant difícil amb... Tenim tot el dia ocupat, o sigui, estem tot el dia fent les pràctiques, després per la tarda venim a classe.
Esther Romero, professora del centre, veuria amb bons ulls que precisament la preparació de la prova s'inclogués al currículum del curs.
Podia tenir sentit. Jo crec que, o sigui, el departament es pot plantejar també de dir, mira, doncs us donem un cúmul d'hores i durant aquest període doncs feu aquesta preparació. Jo crec que, bueno, que seria factible, no?
Per cert, les dades constaten que magisteri encara és una professió molt feminitzada, perquè 8 de cada 10 aspirants a les proves són dones.
L'actualitat ens deixa de vegades cops magnífics. I avui n'hi ha hagut un d'aquests fascinants. Expliquem primer la notícia, i és que aquests dies s'estan fent les proves de diagnòstic als alumnes de quart de primària i de segon d'ESO. I avui al Telenotícies hem sabut que un d'aquests alumnes que anava a respondre una pregunta s'ha convertit en protagonista d'aquestes proves, i ara crec que tenim la sort de poder-lo saludar, perquè l'hem estat buscant fins que l'hem trobat. Àxel Còrdoba, bona nit. Hola, Àxel.
Hola.
Com estàs?
Molt bé.
Escolta'm una cosa, tu estaves fent un examen de quart de primària, unes proves d'aquestes que us fan per saber quin nivell teniu els alumnes, i et trobes amb la següent pregunta. Era en castellà. ¿Por qué no podemos ver las estrellas cuando es de día. ¿Por qué no podemos ver las estrellas cuando es de día? Què et va semblar tu aquesta pregunta? Què vas fer?
Doncs jo vaig trobar la pregunta i llavors vaig dir, ara, espera un moment, si el sol és una estrella i quan és de dia veiem el sol. Llavors vaig fer una línia i vaig corregir i vaig fer que ¿por qué solo vemos una estrella cuando es de día?
Clar, o sigui, tu et vas adonar que la pregunta estava incorrecta i vas dir, què carai, jo la tatxo, faig aquí una línia i l'escric correctament. ¿Por qué solo podemos ver una estrella cuando es de día? I te'n recordes què vas respondre a la teva pròpia pregunta?
Sí.
Què vas respondre?
Que el sol fa que no puguem veure les altres estrelles.
Clar, sí, sí, és, de fet el teu raonament és brillant. Jo no sé si me n'hauria adonat d'aquesta errada. I què va passar després? Et van arribar a dir, li vas comentar a la mestra o com va anar? Que després t'han acabat donant la raó fins i tot.
Sí, bueno, primer li vaig comentar a la mestra. Bueno, era el dijous pel matí, li vaig dir
ahir,
a la mestra.
Això era ahir.
O sigui, ahir pel matí.
Sí.
I per la tarda, al col·le, a l'arribar a classe, la mestra em va dir vés a portar-li això a la directora. Vaig anar a portar-li i ella em va dir que avisaria al departament.
I el departament crec que t'han donat la raó, eh?
Sí, avui pel matí doncs he arribat i la directora m'ha dit que el departament ha dit que sí, que em felicitin per la meva correcció, crec.
I més enllà del departament, t'ha felicitat gaire més gent o què?
Sí, bueno, la meva millor amiga, una altra... Bueno, la meva altra millor amiga, una companya de classe...
Doncs ara, mira, et felicitem des del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, que ho faig jo, però és en nom de milers d'oients que ens estan escoltant i segur que ara mateix t'estan aplaudint a casa seva. Veig que damunt, tinc jo aquí al davant, tinc una fotografia del teu examen, d'una part de l'examen que vas fer. Damunt d'aquesta pregunta que acabes de corregir, n'hi ha una altra que diu «¿Cuáles son las estrellas que vemos más brillantes?». Hi ha quatre opcions, i jo no sé quina és la correcta. Diu, les de luz roja, les más lejanas, les más grandes o les de luz amarilla. Aquí crec que vas marcar... Te'n recordes que vas marcar?
Sí, les de luz roja.
I creus que està bé o què? Perquè jo ho estic rumiant fa estona i jo t'ho dic molt sincerament que no ho sé.
Bueno, a veure, jo crec que són les de llum vermella perquè... Fa un temps vaig fer la pregunta interessant que va de que al meu col·legi ens fem una pregunta i la responem de l'espai, del...
Sí.
Bueno, de la temàtica de l'espai. I vam descobrir que les estrelles de llum blava eren les que brillaven més. I crec que després eren les de llum vermella.
Ah, doncs així és pregunta correcta, perquè jo hagués dit potser les que estiguessin més a prop, però per començar, no sé si és correcte o no, perquè pot ser que estigui a prop i brilli menys, no ho sé, i a més no hi ha aquesta opció, o sigui que segurament ho has respost bé. Escolta, tu, que t'agrada molt tot això de l'astronomia, o és que et van bé totes les matèries? Explica'm una mica.
A veure, l'astronomia no és el que més m'agradi, sinó és una miqueta al contrari, se'n dona bastant malament, però com que l'any passat crec que era, bueno, era segon, que crec que vaig fer la pregunta de l'espai, doncs sé bastantes coses.
I tant, home, jo diria que sí. M'ha encantat parlar amb tu. Que tens el teu pare aquí al costat?
Sí.
Que me'l pots passar un moment?
Sí.
Hola.
Hola, Edgar, com estàs?
Molt bé, Manel, molt bé.
Bueno,
content.
Teniu un fill impressionant, no?
Sí, sí, avui la mare se li posaven els pèls de gallina. Estava molt contenta, també.
Clar.
I ell està també molt content i orgullós, perquè, clar, el col·le avui era la celebritat una mica.
Clar, ja m'ho puc imaginar. Escolta, no sé si us va corregint coses a vosaltres, dient, no, pare, això no ho has dit bé, jo ara mateix tenia por ja de fer-li preguntes, dic, a veure.
No, molta capacitat i bueno, encara té 10 anys, quan tingui 14 ja no sé com ens ho farem.
Clar, està a quart de primària, ell ja té clar què voldria ser de gran, per exemple?
Bueno, ell diu que vol ser professor, la mare és professora de mates i una de les matèries que li agrada més són les matemàtiques. O sigui que és probable que acabi de professor, o si no, tot el tema tecnològic, però bueno, és el que ell comentava. Ja ho veurà.
Clar.
Però, bueno, té capacitats per ser que vulgui ser.
Sí, sí, jo crec que allò que es proposi arribarà a fer-ho, com a mínim. Això, aquesta és la impressió que tenim. No sé si és que és un nen d'altes capacitats o no, o si simplement és un nen molt despert.
Bueno, és molt, molt treballador. O sigui, té les capacitats, és molt competent, però a més treballa molt i és molt humil.
Molt
llavors
bé.
Això és el que li fa que arribi tan lluny.
Molt bé, doncs ens feia molta il·lusió parlar avui amb vosaltres. Una abraçada i felicitats. I si em pots passar un moment de nou a l'Àxel, sisplau.
Hola, de nou.
Hola, Àxel, moltíssimes gràcies per parlar amb el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. I escolta, si creus que podem millorar alguna cosa, fes-nos-ho saber, d'acord? Si tu t'escoltes algun dia el programa i dius jo això ho faria d'una altra manera, digue'ns-ho per si de cas.
Vale.
Vinga, que vagi molt bé.
Gràcies, adeu.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
La setmana que hem sabut que la major part dels investigats per Tsunami Democràtic s'han exiliat, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha aconsellat a Josep Lluís Alai, que també és client seu, que es quedi a Catalunya. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Boye s'ha mostrat convençut que Alai, cap de l'oficina de l'expresident i acusat de terrorisme, es podrà acollir a la llei d'amnistia gràcies a les modificacions de Junts.
Cuando en enero se sostenía que la ley era tremendamente robusta, que era una ley robusta y se criticaba a Junts por no haberla apoyado, bueno, es que no la apoyábamos porque en enero tenía una serie de agujeros que a lo largo de la tramitación durante el mes de febrero se taparon y a partir de ahí yo no veo ningún problema en que se abra la ley esté en Barcelona.
El govern espanyol assegura que la Fundació Francisco Franco té els dies comptats. El ministre de Memòria Democràtica confirma que la poden tancar, malgrat que la Fundació va canviar d'estatuts perquè no se'ls acusi de fer apologia del franquisme. L'executiu central assumeix una nova batalla judicial com la que va precedir l'exhumació del dictador. Anem cap a Madrid, Dani Sainz de Aja.
Va ser una promesa de Pedro Sánchez.
Vamos a prohibir y a ilegalizar a fundaciones que defienden la dictadura franquista.
Però ara la Moncloa reconeix que serà complex. La nova llei de memòria preveu la dissolució d'entitats que fan apologia del franquisme, però la Fundació Francisco Franco assegura que s'han blindat canviant els seus estatuts. Ara es dediquen a l'estudi del pensament de Franco i diuen que respecten totes les víctimes. Els seus dirigents prometen plantar cara als tribunals davant les declaracions del ministre Ángel Víctor Torres.
Y esa ley dice claramente que no cabe fundaciones que vanaglorien aquellas personas, colectivos, asociaciones que hicieron una apología del franquismo, que defendieron el totalitarismo y la dictadura. Por tanto, no cabe la Fundación Francisco Franco. En ningún caso. Y por tanto, lo que se va a hacer es extinguirla.
I puntualitza que la gestió l'ha començat a fer el Ministeri de Cultura a través del Protectorat de Fundacions. Fons del Departament de Res Urtasun reconeixen que no serà fàcil demostrar davant d'un jutge que la Fundació humilia les víctimes.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Un minut i mig i seran 2:15 de la nit. El Fons Monetari Internacional recomana austeritat a Espanya. De fet, li reclama una contenció d'uns 9.000 milions d'euros l'any fins al 2028. Rafael de Ribot.
Paral·lelament proposa retirar la rebaixa o supressió de l'IVA, més impostos mediambientals, acompanyar la reducció de la jornada laboral amb una moderació salarial i frenar l'augment del salari mínim, entre altres mesures. D'aquesta manera, preveu que es podrà reduir el dèficit del deute a nivells més sostenibles. L'FMI alerta dels riscos que significa la fragmentació política per abordar les reformes estructurals necessàries. El Fons Monetari també parla del mercat de l'habitatge i alerta que els precedents demostren que posar un topall al preu del lloguer, com es fa a Catalunya, provoca una reducció de l'oferta.
Cada vegada hi ha més consumidors que opten per les marques blanques davant de les de sempre perquè estan més bé de preu, i això està contribuint a moderar en part els preus dels aliments. Carme Montero, què està provocant aquest canvi en els hàbits de compra de fons?
Doncs mira, en general anem més al supermercat, però menys vegades, i omplim més el carretó. Per tant, busquem les marques més assequibles. En algunes cadenes suposen entre el 60 i el 80% de l'oferta, segons un estudi de la consultora Kantar. Els fabricants estan disgustats, segons diu la professora d'Economia de la UOC, Neus Soler.
Els fabricants estan molestos, però a més és perquè darrere també hi ha molt més. En definitiva, qui està fent la inversió en innovació i en desenvolupament de productes és el fabricant, i que després vingui el distribuïdor i pugui produir aquell mateix producte i oferir-lo a un cost menor i a més arraconar la marca del fabricant és per estar molest, realment.
De fet, els preus dels aliments s'han moderat, però alguns continuen pels núvols, com l'oli d'oliva. Avui hem conegut les dades de l'IPC. La inflació ha pujat 4 dècimes al març i se situa en el 3,1% a Catalunya.
Gràcies, Carme.
Bona nit.
I aquest Sant Jordi pot ser especial per un motiu que pot sorprendre, i és que serà l'últim, diuen, amb roses catalanes a la venda. Ja són molt poques, de fet, menys de l'1% les que es produeixen aquí, però l'any que ve ja no se'n vendrà cap. L'únic productor del Maresme diu que no li surt a compte, Alba Barbosa.
És l'explotació Can Pons de Santa Susana, i per al Sant Jordi de l'any que ve ja no plantaran roses perquè no poden competir amb la producció que arriba de Kenya i Etiòpia i sobretot de Colòmbia i l'Equador. Joaquim Pons és un dels germans propietaris del negoci.
La que arriba de Sud-amèrica arriba directament amb avió i clama amb uns preus molt baratos. El problema està en allà, és la mà d'obra, que és molt barata, està molt bé de preu.
A banda de la mà d'obra barata, Campons també argumenta que les roses importades han de complir amb menys requisits mediambientals que les d'aquí. Per exemple, no tenen vetats alguns fitosanitaris. A aquest Sant Jordi preveuen vendre 15.000 roses, un 15% menys que en l'edició passada, i afegeixen que les altes temperatures d'aquest hivern han fet avançar la planta i que la tija és més curta de l'habitual.
A què diríeu que correspon aquest cant? La resposta probablement us sorprendrà, perquè Barcelona ha tancat així, amb un cant corejat per tot el plenari, la cimera de la dècada dels oceans. O sigui que ens hem d'imaginar científics cantant ara mateix. La UNESCO fa una crida a l'acció prioritzant la lluita contra la contaminació, l'ús sostenible dels recursos marins per alimentar la població i la protecció dels que viuen a les costes davant els perills oceànics. Cap a Barcelona, Montse Poblet.
Bona nit. Després de 3 dies de debats, conferències i presentacions científiques, els 1.500 participants a la conferència qualifiquen d'emergència la situació actual dels oceans i insten governs i institucions internacionals a prendre decisions. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Alison Clausen, coordinadora de la dècada de l'oceà de la UNESCO, es mostrava convençuda que encara som a temps de salvar els oceans.
Yes, I mean, we do.
Sí que podem, però la urgència és gran i ho podem fer tot. Hem de prioritzar i necessitem expandir aquesta comunitat de gent que treballa per l'oceà. Necessitem mirar més enllà per ser més efectius i hem de començar a parlar efectivament amb la resta de sectors.
Les entrelínies de la Declaració de Barcelona reconeixen que serà difícil assolir els 10 reptes que la UNESCO s'ha fixat per la dècada de l'oceà i que caldrà prioritzar-ne 3. En primer lloc, la contaminació marítima. En segon, una explotació sostenible dels recursos marins per poder alimentar la població mundial. I en tercer lloc, l'adaptació de les zones costaneres a les amenaces oceàniques. El text final de la conferència no és vinculant, però aspira a convertir-se en el full de ruta pels que hagin de prendre decisions. La primera cita en la cimera de les Nacions Unides sobre els oceans que es farà l'any que ve a Nice.
Doncs fem una pausa ara i quan tornem, més música.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Aquest Sant Jordi, l'Elisenda Pineda ens fa un resum de la història del català des de les homilies d'Organyà fins als nostres dies.
Una feinada de por.
A la Catalana Llengua, lluny de fer el ploricó, s'alça en defensa de la llengua des de l'humor i el sarcasme. Aquest Sant Jordi, la Catalana Llengua, un llibre de l'Elisenda Pineda il·lustrat pel CAP.
Un incunable que convida a parlar en català i, si calgués, a conquerir Mallorca.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille al telèfon gratuït 900 500 912. Tens temps fins al 15 d'abril. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Bona nit, Girona! Som els Amics de les Arts! I supercontents de venir a presentar aquest nou disc, les paraules que teníem no dir aquí, aquí a casa, a Girona! Tenim un repertori per emocionar-vos i perquè canteu com els Desperfectes.
Tranquilitat, sisplau, senyora.
Doncs així de forts han començat els Amics de les Arts en la presentació aquest vespre del seu nou disc, Les paraules que triem no dir al Teatre Municipal de Girona. Això en el marc del Festival Estrenes. Han fet un primer concert ben d'hora a les 8 i ara ja estan fent el segon. Anem, per tant, cap al Teatre Municipal de Girona. Fèlix Martín, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs fa poca estona que ha començat el segon dels concerts de presentació d'aquest nou disc aquí al Teatre Municipal de Girona. Els Amics de les Arts expliquen que aquest àlbum és com la segona part del que van publicar l'any passat, això sí, amb cançons més íntimes. Ho detallaven pel Catalunya Nit just abans de pujar aquest vespre a l'escenari.
Bueno, sí, ens agrada veure més que com, és com un díptic, no? Ens agrada veure que allà on volia eren 8 cançons que eren molt cap a fora, molt extrovertides, que parlaven, possiblement parlen del mateix que aquest disc, que són moments de reflexió en què penses, ostres, estic com als 40, he viscut ja molts anys, i per davant potser estem a la meitat, amb una mica de sort. Llavors, una mica la idea era, si allà on volia era molt extrovertit, era com una finestra des d'on cantàvem, les paraules que triem no dir, com el seu nom ja s'intueix, és molt més introvertit i és com mirar-te més al mirall.
Han estat dos concerts, el primer en horari familiar a les 8 del vespre i el segon, que com dèiem estan fent aquesta hora, en el que estan sonant algunes, no totes, les cançons del nou disc, però en el que no hi falten èxits de sempre, com Louisiana, Ja no ens passa o Jean-Luc. Això amb un públic entregat al Teatre Municipal de Girona, a una banda que ja es prepara per celebrar els 20 anys l'any vinent, però que de moment, avui, ha començat a Girona la gira d'aquest nou treball, Les paraules que triem no dir.
Tot com ha canviat i veig els ulls ens pren per bojo. Però pagaria...
Moltes gràcies, Fèlix. I ara cap a la passarel·la 080, que ha tancat la 33a edició aquest vespre amb la desfilada de Custo Barcelona, un dissenyador veterà del certamen que durant dècades ha projectat la moda i el nom de la capital catalana arreu del món. Els organitzadors han avançat a aquest espai un balanç marcat per l'augment de públic i premsa internacional a les desfilades i un rècord en les visualitzacions de les col·leccions via streaming. Barcelona, Òscar Callau.
Agnès Rossinyol, directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, ens avança aquestes dades. La 080 creix de 50 a 80 periodistes internacionals acreditats. Les desfilades del matí també han omplert l'aforament i han fet rècord en la difusió per vídeo a internet.
L'estratègia ha d'estar pensada també en digital per arribar al màxim de públic. De fet, en aquesta edició, això sí que ja sí que ho podem avançar, hem fet rècord de visualitzacions de streaming. Per tant, anem creixent, no?
La firma Custo Barcelona ha tancat les desfilades amb una col·lecció anomenada We Art Custo. Aquesta és la seva radiografia del sector de la moda a Catalunya.
Desfilar concretament aquí a Barcelona, a la 080, que és una passarel·la emergent, que porta 33 edicions, però bueno, per consolidar-se al nivell del que pugui ser Milà, París o Nova York, doncs necessites molt més temps. O sigui, un nen necessita temps per créixer.
Bona acollida també del públic al nou espai expositiu d'art digital i moda 080 Estètics, per bé que ha quedat una mica despenjat de la zona central del certamen i mereixia tenir més visitants.
Catalunya nit.
Fa poesia de les coses petites i d'algunes de molts grans també. Es fixa en personatges a qui gairebé ningú més dedicaria paràgrafs, amb molta sensibilitat i sovint també amb un gran sentit de l'humor. I afegeix les cordes de la seva guitarra, la seva veu, i el resultat són cançons amb un segell molt personal.
Era tarde cuando el jefe llegó preguntando por su dama. Solo una respuesta se oyó. Se fue por la mañana. Se fue en la caravana del gitano de...
Nico Veneno actua dissabte a la tarda a la Monumental de Barcelona i abans passa per aquí, pel Catalunya Nit. Nico Veneno, benvingut al nostre programa.
Muchas gracias, igualmente.
D'on surt el relat d'una cançó com aquesta amb aires de western que estem escoltant ara del teu últim disc, Gitano Dave?
Bueno, es una versión que hago del legendario Woody Guthrie. Woody Guthrie, el gran folclorista americano, maestro de Bob Dylan y maestro de toda su generación. Un hombre de acción, un periodista, pintor, escritor y autor de más de 1000 canciones, aquel que llevaba aquella guitarra que... No vino a España en la guerra, pero sí que llevaba una guitarra que decía: esto es una máquina de matar fascistas.
Sí.
Y lo llevaba dibujado en su guitarra. Ese es Woody Guthrie. Este es el autor de esta canción, que a su vez está extraída de una de leyendas más bien inglesas. Inglesa, leyendas medievales y pues de princesas y un poco el mito de los gitanos que se llevaban a las mujeres de los señores, ¿no?
Sí,
un poco esa lucha que es un tipo de romance muy muy curioso y Woody Guthrie, gran recogedor de folclore, lo hace una canción de las suyas más legendarias, el gitano David.
Sí. La guitarra i la música, creus que té tant poder, com deia ell, amb aquesta frase de la màquina de matar feixistes?
Sí, bueno, era un hombre muy comprometido con su tiempo, un gran humanista, y era un hombre valiente, muy decidido, que luchó mucho por los trabajadores y por la libertad y por los derechos de las personas. Sí, sí.
Molt bé. Dissabte, concert a la Monumental. Què has preparat? No sé si vas treure el teu últim disc, que és Hambre, del 2021. No sé si aquest temps que ha passat dona més llibertat per fer el repertori que vulguis o si mana l'últim disc.
Sí, no, aquí no manda nadie. Aquí manda Dios y la tierra a los gitanos. Y en la España grande y libre manda a los americanos. Y entonces, no, del disco Hambre, mira, esta canción ya me ha dado ganas de hacerla, pero no la tenemos preparada en el repertorio, porque es una canción muy poco conocida.
Sí,
me da un poco de miedo hacerla todavía, ¿sabes? Hambre, la canción Hambre sí, porque aunque es más difícil que esta y es una canción mucho menos comercial, pero se crea un ambiente en el público muy solemne, muy bonito, muy flamenco, i això sí l'hago, i també de l'últim disco solament haremos hambre.
Jo he posat aquesta perquè m'encanta, però n'hi ha moltes de l'últim disc que m'agraden, però faig altres suggerències, som-hi.
Bien, un Mercedes blanco llegó. El lunar es el pañuelo. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Vola volando voy, volando vengo, vengo. Vola volando voy, volando vengo, vengo. Por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo. Por ahí viene Josedito con los ojos brillantitos, por la calle Peñón se ha tomado tres botellas.
Claro, Kiko Veneno, tens diverses cançons que ocupen un lloc important ja en la història de la música espanyola. No sé si et pots permetre acabar un concert sense que sonin força d'aquestes que acabem de posar ara mateix.
No. Actualmente estoy muy concienciado con mi ser de clásico, soy un clásico, que te cuesta también admitirlo, ¿no? Porque claro, bueno, ser un clásico, bueno, significa básicamente pues como el diablo, ser viejo, ¿no?
Y bueno.
Tengo que hacer grandes éxitos, claro que sí. Hombre, como voy a ir yo allí, y la gente que me pide el hecho de menos, me pide volando voy, no hacerlo, claro que lo hago.
Volando.
Todas estas grandes éxitos, Joselito, todas estas cosas, yo no puedo pasar de eso porque son canciones que me han hecho comunicar con la gente de una forma bestial y a lo largo de los años, y son canciones que yo siempre voy a cantar.
Clar, volando vengo, volando voy. No sé si és ja una frase que diu la gent, potser ja ni saber d'on ve la cançó. Home, suposo que una de les coses importants, ara hi pensava, d'aquesta cançó, i boniques que et deu haver passat a la teva carrera, és que la volgués cantar Camarón, amb aquell disc llegendari, però no sé si ets conscient ja que és una frase que diu la gent que se l'ha fet pròpia.
Sí, bueno, és una canció, realmente la canció mía más conocida. És un himno nacional. Sí, que además que coja todo el país, en todos lados se la sabe y en todos lados la canta la gente conmigo. Es una gran experiencia cantar esa canción con la gente, una canción, por cierto, que habla de la fugacidad de la vida también, ¿no? Y de cosas también cercanas y con mucho ritmo y con mucha alegría.
D'on et ve a tu la inspiració per fer cançons? Fa més de 45 anys que treus discos. D'on agafes les històries?
Bueno, pues desde que empecé, pues el proceso fue que se me ocurrió escribir algo. Y después cogí con la guitarra y empecé a cantarlo y uno no se pregunta de dónde vienen esas ideas, sino simplemente ves que tienes una idea. Y yo estaba comprometido, cuando empecé con la música, estaba comprometido con el arte y con la cultura en general. Pero no sabía por dónde iba a tirar. Entonces, bueno, cuando vi que podía hacer canciones con cierta facilidad, y se me daba bien eso, y se me daba bien jugar con los ritmos y con las palabras y con las melodías, pues es una profesión que ya te acompaña para toda la vida y que no te preguntas nunca las fuentes. Esto es como el periodismo, no se pregunta por las fuentes, las fuentes salen solas, manan, las fuentes manan.
Sí. L'últim disc és del 2021, no sé si tu, però segurament els teus fans ja sí, deuen estar molt impacients pel següent. No sé si ja té forma en el teu cap o si ja comencen a sonar cançons d'un proper disc a alguna banda teva.
Sí. Precisamente ahora estoy terminando la última canción. Estoy trabajando la última canción de mi próximo disco, que tengo ya unas 12 o 14 maquetas ya muy bien terminadas. Y en cuestión de pocos días voy a terminar ya ese trabajo. Algunas canciones ya las estoy haciendo en directo. En Barcelona voy a hacer una canción nueva que se llama Guitarrita.
¿Ah, sí?
Sí. Precisamente lo que quiero es ir haciendo las canciones y seguramente haré otra más. Para ver, bueno, también es una forma de probar en directo cómo, cuando la gente no conoce una canción y la coge bien, andas muy sobre seguro con ella, ¿no? Porque te das cuenta que es una canción que tiene impacto rápido y que cumple su cometido bien, ¿sabes? Así que hacer esta experiencia de probar las canciones antes de grabarlas es una cosa que hice con el disco del Cantecito, que yo no tenía ni pensamiento de que podía grabar, pero ya las cantaba de unos años antes. Y eso es interesante, así que lo voy a hacer en Barcelona.
Molt bé, doncs...
Preparado los fans para escuchar canciones nuevas.
Ara ho anava a dir, un al·licient més per anar-hi. Vinga, que en posem una altra.
Soy pétala muy fino. No me gusta trabajar. Por eso me vine al sur.
La història de molts catalans comença, té les arrels, de fet, a Andalusia, i la teva, Quico, és una història una mica inversa. Vas néixer a Figueres i, de molt petit, marxes cap al sud d'Espanya. Està clar que el flamenc i Sevilla són troncals a la seva obra, però no sé si el fet d'haver nascut a Catalunya és només una curiositat o si es deixa notar també, d'alguna manera, en el teu art.
Bueno, yo durante bastantes años, toda mi infancia, hasta los 14 o 15 años, iba todos los veranos a pasar dos meses a Sidamún, al pueblo de Lérida, de donde era mi madre, y a pasar la familia con mis abuelos y con, allí en el campo y con todo eso. Eso para mí era sagrado, eso para mí era divino. Entonces, bueno, yo tenía un poco esa doble nacionalidad, ¿sabes? Cosa rara en Andalucía, porque era raro que un catalán nacido en Cataluña y viviera en Andalucía, pero más raro era que todos los veranos fuera a Cataluña. Sí. Entonces eso me dio un puente siempre muy interesante para comprender, ¿no?
Claro.
Para comprender, bueno, la después ya cuando tomé conciencia de la historia de España y de las tensiones históricas que hay en España entre las comunidades y la monarquía y el centralismo y todo eso, ya vas ubicando, ¿no? Pero yo siempre he tenido una situación muy natural con eso. Una situación muy natural de entender muy bien que los catalanes hablen catalán y que los andaluces hablen andaluz, ¿sabes?
Claro. Sí, sí, sí.
Y yo mismo he aprendido catalán. Vamos, yo el catalán que he aprendido lo he aprendido más bien en las ruedas de prensa de Guardiola, ¿sabes?
Sí.
No, un chiste malo.
Sí, porque tú...
No, el catalán que sé lo aprendí con mi familia, claro que sí.
Claro
que sí.
Tu ets nascut a Figueres un 3 d'abril, o sigui que acabes de fer, si les matemàtiques no em falles, 72 anys aquesta setmana passada, no? Felicitats.
Muchísimas gracias.
Sí, i nascut amb el nom de José María López Sanfeliu. Queda algú que et digui així o ningú et diu pel teu nom original?
Bueno, en el colegio me decían Sanfeliu. En el colegio me decían Sanfeliu. Bueno, tú sabes que aquí también los andaluces acentúan o acentuamos las palabras de forma diferente. O sea, que aquí decían San Feliu, con acento en la U. Entonces era en el colegio, era el San Feliu.
Claro.
Pero bueno, ahora mismo San Feliu me llama nada más que Pepe Vejines. El cantante de Los Chanclas es el único que me llama San Feliu en este mundo actual.
Ajá. Ara, deia això dels 72 anys, et veig encara molt enèrgic, ja anuncies que tens a punt un nou disc, però per molt que es torcessin les coses, per molt que anés malament aquest disc, segur que no anirà malament i et desitgem que vagi molt bé, però aquell somni que et vas plantejar de jove de viure de la música, això podem dir que ho has aconseguit, no?
Lo conseguí con el cantecito, sí, cuando cumplí 40 años. 40 años cumplí justo pues, un mes antes de grabar el cantecito. Continué en mi trabajo, que estaba trabajando en una oficina, hasta final de año, y ya a partir de entonces vivo de la música. Esto era el año 92.
Sí,
maravilloso
que...
poder vivir de la música.
Sí, amb cançons com aquesta. Que aquesta no és ben bé teva, però déu-n'hi-do, he vist que porta més de 65 milions d'escoltes a Spotify. Això és més que Ciutadans i Espanya. És la teva col·laboració amb C. Tangana. No sé si aquesta també la pots fer als concerts o la reserves només per quan esteu junts.
Sí, la hago, claro que la hago, hombre. Es una canción que la gente ha disfrutado muchísimo con ella, ha tenido muchísimo éxito y claro que se la cantó la gente, claro que sí.
Doncs dissabte a la tarda, Quico Veneno, a la Monumental, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el concert. Una abraçada.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Vámonos, tú que te has creído, que por ser yo bueno, puedes ir pisando por donde friego.
Pero con la misma que has venido. Mira.
Vámonos.
¡Uf! ¡Uf!
¡Vamos, Quico! Eso es, eso es.
Els divendres tenim per costum tancar algunes coses. Una de molt important és la vinyeta de la Flavita Banana. Bona nit, Flavita.
Molt bona nit.
A veure, aquesta setmana no era fàcil. Tenim un senyor que ensenya una ampolla. Cadascú ha de deduir si d'alcohol o no. Tu com te l'imaginaves, aquesta ampolla?
Jo me l'imaginava de vi.
De
He
vi.
Intentat que semblés una ampolla de vi.
Val, molts oients ho han identificat de manera correcta, eh?
Sí.
I l'interessant aquí és que la mostra a un grup de nens. Hi ha tres,
sí.
tres nens.
S'ha de dir sí, que l'home és un vell.
Sí, és un vell, exacte. El nas és allargadet i intuïm que...
Està vermell, sí.
Està vermell,
ha begut, ha begut.
Ha begut. I a partir d'aquí cedim la paraula als oients. Quines propostes han arribat?
Doncs, si vols, aquest cop no hi ha finalistes, hi ha una clara guanyadora.
Ah, doncs... doncs
una clara guanyadora perquè fa un joc que a mi em sembla molt guai, que és que una frase només funcioni escrita i no dita.
Ah.
Bueno, la guanyadora és la Blanca Xicoi.
Molt bé, Blanca
que
Xicoi.
La proposta ens l'ha enviada per e-mail.
Molt bé. Crec.
I li fa dir a l'home: heu de veure la vida amb optimisme.
Ah.
Però veure està escrit en B alta.
Molt bé, sí, sí.
I per això m'ha agradat molt, perquè tot i que la frase m'agrada molt això, aquest joc, no? De dir, hosti, quina frase tan... no? Tan happy,
sí.
Però és la gràcia, no? Que estigui escrit així, perquè en realitat aquest home, els nens estan entenent el que volen.
Exacte, sí. I segurament és una frase que només funciona en català, pel joc aquest,
sí.
De la B alta i la B baixa, sí, sí.
Sí, 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 exacte, exacte. Llavors, mira, un punt extra.
I tant. Doncs la Blanca Xicoi, ben merescut, s'emporta un
i
original
tant.
De la Flavita Banana, completat per ella mateixa, un luxe de regal. Doncs res, d'aquí 15 dies tornem a quedar, Flavita.
Vinga,
molt
encantada.
Bé. Igualment, que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment, adeu.
Adeu, bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Per Sant Jordi regala cultura en català. Serra d'Or t'acompanya des del 1959 i t'explica el país i el món amb rigor i amb esperit crític. Ara amb nous col·laboradors i una nova imatge. Subscriu-t'hi a pamsa.cat, també en format digital, al portal iquiosc.cat. A més, ens trobaràs en moltes llibreries. Serra d'Or, 65 anys al teu costat i no ens aturem.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille al telèfon gratuït 900 500 912. Tens temps fins al 15 d'abril. Més informació al 012 o a eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Gent normal. Gent.
Qualsevol persona en qualsevol moment pot tenir un problema mental.
Per què encara és un tema tabú i per què l'estigma, la incomprensió i la desinformació se sumen a les conseqüències de la malaltia?
Gent normal, el podcast d'Adam Martín, que explora la relació de la societat amb les malalties mentals.
Jo mateix, si hagués escoltat un podcast semblant en anglès als anys 70 a Londres, m'hauria estalviat 6 anys extremadament desagradable.
Gent normal.
Guanyador del Premi Ondas del Podcast a la categoria en llengua catalana.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias.
Aquest és el ritme del temps, perquè és la cançó que ens ha escollit la Gemma Puig per parlar del temps que ens espera. Gemma, bona nit.
Bona nit.
Avui com has fet la tria?
Doncs mira, avui he triat el Feels Like Summer del Samuel Jacques, doncs per això, perquè avui i sobretot també el cap de setmana doncs sentirem com si estiguéssim a l'estiu, i encara estem a la primavera, no ens hem d'oblidar.
Exacte.
Però sí, les temperatures han pujat i pujaran el cap de setmana una miqueta més. Per tant, els 30 ja els hem tocat avui, 32 fins i tot a Xerta o 31 a Tortosa, i el cap de setmana doncs a valors per sobre dels 26, 27 graus, comarques interiors, Pirineu, Prepirineu. La diferència respecte al cap de setmana passat, doncs que no tenim ni pols en suspensió i tampoc es formaran les boires o les boirines a la mateixa línia de la costa, potser de forma puntual, però serà un dia per disfrutar de tot, de la muntanya, de l'interior i de la platja.
Doncs sí, ens semblarà que estem a l'estiu. Que tinguis molt bon cap de setmana, Gemma.
Igualment, bona nit.
Per últim dia, ens acompanyen a la sortida The National en col·laboració amb Bon Iver. Aquesta cançó es titula Weird Goodbyes, comiats estranys. Ages, handprints in concrete at the softest stages. I don't know why, I don't try harder. I per a nosaltres seria un comiat molt estrany si no cedíssim l'honor de dir-vos bona nit a algú que hagi tingut un gran dia avui. I hem trobat gent contenta a l'Assemblea Europea d'Estudiants. Que tingueu un cap de setmana brillant. El Catalunya Nit torna dilluns a les 10.
Hola, sóc el Pau Morent del Cover, estudiant d'Enginyeria Informàtica a la UPC.
Hola, encantat. Em dic Gerard Crejero i sóc un estudiant del doble grau d'Enginyeria Electrònica i Mecànica a l'UPC de Sant Adrià del Besòs.
Un conjunt d'estudiants de diferents països.
Estudiants de tot arreu d'Europa. Hem participat en diferents panells.
Vam extreure diferents recomanacions polítiques, les hem debatut i finalment aprovat mitjançant una votació a l'hemicicle.
El meu en concret ha estat el panell del Salut. Una experiència molt enriquidora, molt útil per aprendre en fer propostes, en fer millores, en fer recomanacions que podrien servir en un futur per millorar la situació actual.
He pogut conèixer a molta gent. Tot això ha sigut gràcies a Unite, l'aliança europea de la qual la UPC forma part.
I això és tot. Moltes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies. Adeu.